I una setmana més ens acompanyen des del Fòrum de la Joventut la seva presidenta Lisa Cruz, bona tarda.
Bona tarda.
I la vicepresidenta Isabela Vargas, bona tarda.
Bona tarda.
Avui farem una repassada de com va anar aquella assemblea jove. Vam tenir, podríem dir, una valoració bastant positiva per part de la gent que formeu part del Fòrum. De la gent que hi va anar, dels debats que hi va haver, com ho expliquem això?
Sí, la veritat, jo crec que el format que vam escollir, aquell híbrid on el primer dia de l'assemblea fèiem una jornada tant de rendició de comptes com de debat amb els joves, va ser molt positiu i va permetre realment que els joves es sentin partícips d'aquest procés.
Sí, realment aquesta jornada en directe va ser superpositiva perquè va tenir un enfocament interactiu amb la dinamització de Foc i Lloc i va ser molt proper. I al final de la jornada vam veure que els assistents estaven molt contents, que s'han pogut sentir escoltats i que les seves opinions es tenien en compte. Llavors, això és molt positiu i el primer per poder empoderar a la joventut és això, és escoltar-les i que es sentin que la seva veu compta realment.
I sabem que en aquella jornada, perdona, Elisa, però sabem que aquella jornada va ser-hi present alguna figura política. No sé si esperàveu que vingués algú més de la plana política del país.
Honestament, esperar-nos no ens esperàssim que vinguessin. Sempre és positiu que vinguin i que escoltin de primera mà el que diuen els joves, perquè al final també es representen, no?, en la seva tasca de polítics. Però sempre està bé que sigui quin sigui vingui i que senti això el que poden arribar a dir els joves. I jo crec que també ens pot ajudar a arribar a algunes institucions que potser quan ho fem nosaltres directament no ens escoltem tant.
Mm-hmm. També que no hi hagués representació de govern, per exemple, mostra que, bueno, que realment no ha pogut haver-hi un contrapunt a les temàtiques de debat, que això hagués sigut molt interessant.
Clar, perquè justament, recordem si us semblen les temàtiques de debat, una d'elles era tema d'habitatge, l'altra era salut mental i l'altra era
drets laborals.
Drets laborals, correcte. Sí que és veritat que hi va haver algun contrapunt de gent que estava present a la sala que més o menys té alguna relació amb la política del país o amb l'actualitat del país, però sí que és cert que potser des del vostre punt de vista seria el que deia la Isabela, no? Justament que faltaria algú més experimentat en aquesta part, justament per donar-los aquesta resposta que potser vosaltres o Foc i Lloc, que són els que s'encarregaven de dinamitzar una mica aquesta xerrada, no veu poder donar.
Sí, i al final jo crec que també és important, de la mateixa manera que el cap de govern va venir aquí amb un programa del RUS fa poc, no?, parlar més directament i explicar-los quines polítiques els hi toca i quines polítiques els hi poden impactar des del punt de vista de govern, permet un diàleg que potser no hi ha quan no hi són, perquè evidentment no hi ha quan no hi són. I jo crec que això és veritat que potser per la pròxima assemblea hauríem de veure si podem crear una sessió amb ells perquè hi hagi aquest intercanvi.
Mm-hmm. No creieu que també els joves que anessin en aquesta assemblea, la pròxima que estigui plantejada en aquest sentit, potser es cohibeixen una mica més? Perquè al final és com quan estem a la feina i ens fan fer una reunió amb els nostres caps, no? Mm-hmm. Que potser la gent deixa de dir moltes coses justament per qui tenen a davant.
Sí que és veritat que aquesta assemblea en la qual no hi havia moltes figures polítiques, hi havia molta interacció, mm-hmm, la gent es va obrir molt i no volem perdre això. Però sí que és veritat que aquests debats es van quedar en una superfície personal, individual, i no es va poder explorar de manera més estructural quines són aquestes problemàtiques. Llavors, potser tenim altres perspectives, no només polítiques, sinó també d'empresaris, etc. Podem arribar a fer els debats de manera més rica.
Mm-hmm. De fet, això també és interessant conèixer que no només és la plana política, sinó també la plana empresarial.
Absolutament.
Perquè, al final, el tema dels drets laborals, concretament, un d'aquests debats, que de fet va ser el primer, tenen molt a dir els empresaris, perquè al final nosaltres com a treballadors joves podem tenir la nostra visió de necessitem més o creiem que mereixem més, però ells diguin, no, però és que clar, aquí hi ha unes condicions que potser tu no compleixes i els teus companys, que són una mica més grans o més adults, ells sí que ho compleixen, no?
Sí, jo crec que també hi ha una perspectiva d'apropar i de crear una mica el que vam crear en aquella assemblea, no? Un espai segur on es pot dialogar sense cap mena de judici o sense cap mena d'agressivitat o sense cap mena de jo sóc millor que tu perquè sóc més adult que tu. Jo crec que això és molt important conservar-ho. Llavors, potser en aquesta primera ocasió que ho hem fet estava bé, no tenia aquelles figures empresàries i polítiques. Ara que arribem a la següent, ho podríem considerar, però tot i així, jo crec que una gran part de l'èxit d'aquesta jornada era això, aquell espai segur que vam crear i que els va permetre expressar-se sense tenir cap por, doncs que se'ls rebatia el que estaven dient, com ho podrien fer de tant en quant els més adults, que realment no ho són.
Més adults, ho diu l'Elisa, entre cometes. Eh?
Sí.
També hem de tenir en compte que n'hi ha molts joves empresaris,
sí.
També, i que moltes de les problemàtiques que van sorgir en el debat de drets laborals van estar relacionades més amb les accions que es poden fer com a treballador, treballadora, que amb la responsabilitat de l'empresari. Llavors, per exemple, la inexistència de sindicats privats.
Sí, correcte.
Aquest va ser un tema molt interessant i molt candent. Des de el rol de treballador, podem crear aquesta figura del sindicat que ens pugui protegir. Per què no hi existeix a Andorra? Llavors, plantegem aquestes preguntes i properament intentarem buscar solucions.
Completament.
De fet, aquí també parlàvem ara del tema dels drets laborals. No sé amb quin és el debat que us quedaríeu vosaltres d'aquesta jornada. Quin creieu que va ser més enriquidor, que es va parlar més, que es va extendre més, potser?
Jo crec que més que enriquidor un de l'altre, perquè els tres van ser molt enriquidors, a mi el que em va fascinar i encantar és la quantitat d'accions i solucions que proposaven els joves, que eren molt sensates i que realment s'haguessin pogut implementar, i que és una pena justament que no hi haguessin aquelles figures polítiques i empresàries per donar-se compte de que els joves estan educats, entenen el que està passant i són capaços d'aportar solucions que són molt vàlides i que potser des de l'àmbit polític o empresari no s'hi ha pensat.
Mm-hmm. En recordeu alguna d'aquestes que diguis, mira, aquí en tenim una que aquesta es podria haver implementat sense cap tipus de problema.
Per exemple, implementar sense cap tipus de problema, no estic segura. Però sí m'agradaria poder ressaltar algunes propostes respecte a la temàtica de l'habitatge, com és crear un òrgan de mediació entre els propietaris i llogaters. Això és una iniciativa que porta al diàleg, porta a fer comunitat i a deixar de pensar que l'altre és l'enemic. Uh-huh. Llavors, d'aquesta manera es pot crear un diàleg i una millor situació per a les dues figures.
I això també, perdona Isabela, però això no només seria pels joves, sinó en general per tota la població.
Sí. Que és això el que venim a dir,
que no només pensarem en ells en aquest
debat. I que entenem que hi ha la figura del raonador ciutadà, però és realment una persona, i vist els problemes que tenim a l'habitatge, potser necessita un equip o unes eines més àmplies que una sola única persona.
Ara potser ens renyaran si ens escolten els de l'Associació de Mediadors, perquè ells també hi són.
Sí, però veus, no, jo crec que hi ha molta gent que no els coneix.
Correcte.
I que se'ls hauria de donar a conèixer la seva tasca i com funciona.
Mira, ja que estem, aprofito el Connectem, el programa Connectem d'aquesta casa, que el fa una servidora també. Vam tenir els de l'Associació de Mediadors que ens van explicar justament això, quina és la feina que fan, i crec que és superinteressant justament per això, per crear aquest diàleg entre una part i l'altra, i el que deia la Isabela molt bé de l'altre no és l'enemic, l'altre no és sempre el dolent de la pel·lícula, sempre hi ha una manera, no, de reconduir aquesta situació i que tot acabi, com sempre es diu, no, a bon port.
Exactament.
Més temes que es van comentar-se en aquesta assemblea. Alguna altra temàtica com aquesta, per exemple, del cas de mediació?
Jo potser ressaltaria també algunes de les idees que tenien de reenfocar algunes polítiques que existeixen. Per exemple, els ajuts a la emancipació que porten uns anys ja creats, però que no són molt exitosos perquè no estan ben enfocats. I en aquest sentit era molt interessant veure com els joves tenien solucions de quins canvis reglamentaris s'havien de fer perquè funcionessin, no? De dir, ostres, doncs si ho fas d'aquesta manera estàs excloent aquest col·lectiu, aquest col·lectiu i aquest col·lectiu. Potser hauríem de pensar de fer-ho d'aquesta manera o d'aquesta manera. I ells t'ho expliquen perquè ho han viscut, perquè és la seva realitat. I dius, doncs, vale, molt bé, fantàstic, anem a parlar-ne amb govern, anem a tornar a tenir, amb una mica de sort, la Comissió de l'Habitatge i veure com es poden fer aquests canvis reglamentaris perquè la gent realment pugui aprofitar-se d'aquestes ajudes.
Sí, jo penso que és important ressaltar que entre els joves que estaven allà es veia molt que percebien una desconnexió entre les polítiques públiques i la seva vivència, que les polítiques públiques no responien les seves necessitats, no responen les nostres necessitats, i llavors, per això és important que siguin present aquestes figures polítiques a esdeveniments com l'Assemblea, perquè puguin veure quina és la realitat, puguin escoltar de primera mà què és el que estan vivint, en aquest cas, les persones joves d'Andorra.
Potser us està ben seguint per streaming.
Esperem que sí.
Esperem que sí.
Com tu al matí, no?
I tant. No, és que al final sí que és cert que amb una jornada com aquesta, recordem que al matí, ens ho veu venir a explicar també al programa, es feia doncs aquesta aprovació dels comptes, s'explicava doncs tot el que s'havia gastat amb el pressupost que es tenia i s'aprovaven per aquest any 2025. Això també ho vull relacionar amb el tema de fer-ho híbrid, perquè justament una de les parts de fer-ho híbrid era perquè la gent pogués votar, entre altres, aquesta aprovació del pressupost, no?
Sí.
Finalment es va acabar aprovant.
Es va acabar aprovant, sí, efectivament.
Veu donar molt pel sac, no? Perquè la gent votés, o què?
No vam donar molt pel sac. Jo crec que, o espero realment, que l'exercici de comunicació i de visibilitat del fòrum que estem fent fa que la gent se sent més identificada amb la feina que fem i llavors més legítima de votar si realment ens hem gastat els diners bé i si el que tenim previst pel futur està en línia amb el que ells volen.
Era donar pel sac amb part positiva, eh?
No, però donar pel sac una mica ho hem fet, evidentment. Però...
Sí, sí.
És que si no la gent no es mou. Jo sempre ho he dit, en aquest país costa molt que la gent es mogui per coses que realment... Potser de primeres no hi donem tanta importància, però després t'hi fixes i fas una mica de... mirar una mica per sobre tota aquesta feina que esteu fent, com per exemple al fòrum, com en altres llocs, també parlem de l'habitatge, per exemple, la coordinadora, que també fan moltíssimes coses, però també els hi costa molt muntar coses importants, com per exemple l'última assemblea que van fer el dia 6 de març davant del Consell General, que realment poden estar contents, sí, clar, perquè hi van a gent, però no és una mobilització
massiva
com potser alguns ens pensàvem que seria, no? I més amb una temàtica com és aquest cas, no?, de l'habitatge. Però sí que és cert que amb el tema d'aquests casos híbrids és molt més fàcil que la gent ho segueixi.
Esperem, la veritat.
Potser no tot el dia,
però ratos, a trossos.
No? Alguna estoneta.
Sí, realment la idea de fer-ho híbrid és una idea d'accessibilitat tant a la gent que treballa però pot connectar-se des del mòbil, a com a persones amb discapacitats o situacions que per les quals no poden anar a llocs públics. Llavors, fer-ho de manera híbrida és una manera d'apostar per la diversitat i per la inclusió des del fòrum, també.
Que per nosaltres és molt, molt important. I no només la gent que està físicament al país, sinó al final representem tots els joves andorrans també que estan fora. Que és molt important que vegin el que està passant en el seu país i es donen compte de lo que estem fent per ells.
Com li va semblar a la gent que s'hagués rebaixat una mica el pressupost del fòrum?
Una mica indignats, diria, no?
Bueno, és una qüestió que al final afecta les accions que podem portar a terme aquest any, però nosaltres intentem adaptar-nos tot el que podem, no?
Sí, jo crec que en aquest sentit hem fet una priorització una mica dels temes en base a el que ens van dir els joves abans de l'assemblea i durant l'assemblea per poder tirar el màxim de profit de la subvenció que tenim, i a part d'això no dubtarem en reclamar més a govern si mai hem de fer accions puntuals com ens van dir que faríem.
També vull destacar que volem buscar fons alternatius, com per exemple del Consell d'Europa, l'European Youth Foundation, a la qual hem presentat un projecte i llavors estem a l'espera de la decisió final.
Exacte.
Quan sortirà aquesta decisió?
Al final de mes, diria. Principis del mes d'abril, normalment.
Estarem pendents, doncs.
Sí, al final... Estem en un moment on amb l'equip tècnic que tenim, que ja està professionalitzat, que és un procés que portem un par d'anys fent, no? Hi ha aquesta possibilitat de buscar fons de finançament externs, internacionals, que també ens deslliguen una mica de govern i ens donen una certa llibertat i independència, que és el que volem sempre. Llavors, sí, a partir d'ara serà algo que sistemàticament farem sense cap mena de dubte.
I buscar fons aquí a Andorra, amb entitats privades, us ho heu plantejat?
Ens ho hem plantejat. No és habitual dels empresaris del país de fer alguna cosa així. Sí que tenen de tant en quant algunes ajudes per associacions grans com pot ser la Creurosa, però cap a entitats com el Fòrum, més que consideren públiques, és bastant difícil convèncer-los.
També, des de la nostra part, cal fer un estudi d'aliances, sí. De amb qui ens convé, de qui ens convé acceptar diners o no. Llavors, també és important que, com a institució, nosaltres seguim uns certs valors i no podem traicionar-los per diners, exactament.
Completament.
El fet de demanar aquesta subvenció a Europa, si estéssim amb un acord d'associació, us seria més fàcil, creieu?
No ho sabem, realment, perquè no s'ha parlat del projecte Erasmus amb aquest acord d'associació.
Podríem fer, això.
Exacte,
sí.
Però finalment la decisió d'adherir-se a un programa Erasmus o Horizon, que són els dos que ens concentrarien més, és voluntat de govern, perquè ja ha de ficar calés, no? Llavors, Si el govern fa aquesta decisió, evidentment tindrem accés als programes que ells proposen i podrem fer sol·licituds de subvencions. Si el govern, encara que tinguem acord d'associació, decideix no participar en Erasmus perquè és molt car, i ho és, per al nombre de joves que tenim al país o de canvi acadèmics, doncs no canviarà res.
Mm-hmm. Això està bé saber-ho també, perquè clar, dèiem, demanem subvencions a entitats europees, si tenim un acord d'associació, saber si funcionarà o no.
Sí, també hem de destacar que moltes vegades l'Erasmus el relacionem amb estudiants. Uh-huh. Però Erasmus té molts projectes i gairebé qualsevol persona jove pot aplicar tant aquests projectes per l'emprenedoria, també per fer pràctiques a un altre país i també les pròpies entitats poden presentar-se per financiació. Llavors, Erasmus és seria un recurs molt més gran que això que ens sona a tots, que és perquè l'estudiant vagi un any a divertir-se.
Potser és el que més s'explica, perquè és el que creuen que és el que més interessa.
Sí, però a la vegada no donen una garantia que el govern s'hi adherirà. Uh-huh. O sigui, al final, el programa Erasmus, una vegada el sol·licites, es calcula segons el teu PIB i la teva capacitat de despeses la quantitat que has d'aportar per poder participar en el programa.
I és obligatori aportar certs diners?
És obligatori. I estem parlant de milions. Encara que siguem un petit país, es compta en milions. Uh-huh. I no es pot entrar en qualsevol moment. És a dir, el programa Erasmus dura, que em diria que són 5 anys, i tu pots entrar al principi, però no pots entrar i al mig. Llavors,
ens hauríem d'esperar.
Ens podríem haver d'esperar. Crec que la pròxima convocatòria és 2027. Sembla bastant difícil que hi entrem ara, el 2027, encara que hi hagi un acord. Llavors, ja estaríem parlant potser de 2032. O sigui, vull dir, no és un procés immediat i no és un procés garantit, que al final és el que volem saber tots.
Bueno, és un procés immediat com està sent el tema d'acord d'associació.
No, clarament.
Això va tot, no? Tot a la una. Va,
sí.
Igualment és un procés d'interès tant pels joves del país com per a moltes entitats i organitzacions de la societat civil. Llavors, és decisió de govern si vol
donar suport
o no a aquestes organitzacions.
Noies, ens queden 3 minutets. Fem un últim balanç d'aquesta assemblea jove, si us sembla. Una última frase per dir estem contents, estem contentes des del fòrum.
A part d'estar supercontentes, jo crec que volem donar també la benvinguda a les dos noves membres que tenim a la taula permanent, l'Erika i l'Ezoe, que ja hem fet una primera reunió i estem supercontentes de comptar amb elles i de veure que pot haver-hi una renovació dels membres de la taula permanent amb perfils superqualificats com som elles.
Sí, a més també molt motivades, amb molta passió I també m'agradaria agrair a totes les persones que van participar a aquesta primera jornada de l'Assemblea i que sense la seva veu el fòrum no funciona. Així que esperem que molta més gent pugui participar properament.
Esperem que sí, perquè així doncs, tindrem més idees per proposar-les al govern i seguir donant la tabarra, que és el que
cada ha de fer
el Fòrum de la Joventut. Cada dia, perquè les coses millorin. Noies, aquesta taula permanent, fem un últim apunt perquè la gent sàpigui de què va. Com es van presentar aquestes dues membres noves de la taula permanent i quina serà la seva feina a partir d'ara?
Doncs es van presentar com a candidatura lliure, o sigui, tu envies al final bàsicament un correu per dir que et vols presentar i dins del procés de l'Assemblea hi havia una votació perquè pugui integrar la taula permanent. Van rebre el nombre de vots suficients i com a posicions la ECV ha començat com a secretària, que estem supercontentes, i l'Erika de moment de vocal, perquè encara és menor i algunes posicions de la taula permanent que no pot tenir, però tenim l'esperança que d'aquí a poc prendrà també una de les posicions de càrrecs de la taula permanent.
Doncs a totes dues els hi donem la benvinguda i a vosaltres us acomiadem, però fins a la propera, perquè tornareu a venir d'aquí no gaire.
Clar que sí.
Perfecte.
Lisa, Isabela, moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu.
Moltes gràcies.